Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Les pluges d'aquest mes de març ens fan respirar tranquils i aquest estiu no hi haurà restriccions d'aigua a Catalunya. És l'anunci que ha fet avui el govern de la Generalitat, que ha detallat que l'aigua caiguda aquests dies han permès guanyar 20 hectòmetres cúbics al sistema Ter Llobregat.
No seria bo que s'instal·lés la percepció generalitzada que el país ha deixat d'estar en una situació d'extrema gravetat respecte a la sequera, perquè no és així. També volem fer la lectura positiva pertinent. No haver d'augmentar el nivell d'emergència les pròximes setmanes, no s'aplicaran noves mesures restrictives, ens mantindrem a la situació actual d'emergència 1.
Escoltàvem Patrícia Blaja, portaveu del govern, després d'aquesta reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, que s'ha reunit aquest dijous. D'aquesta manera es descarta també entrar en emergència 2 per sequera i, en conseqüència, l'opció de portar aigua amb vaixells abans d'aquesta tardor. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Que no hi hagi més restriccions d'aigua, però no vol dir que n'hi hagi menys. La fase d'emergència es manté.
Per tant, Catalunya no sortirà de la fase 1 d'emergència. Això és així perquè, en conjunt, les conques internes continuen estancades en el 17% de la seva capacitat total i, per tant, són volums suficient, segons el govern català. Es calcula que els aiguats de les últimes setmanes han permès recollir uns 20 hectòmetres cúbics, sobretot al sistema Ter Llobregat, el més castigat per la falta d'aigua. La portaveu del govern també ha felicitat els ciutadans que han reduït un 10% el consum d'aigua, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Així doncs, no cal relaxar-se ni abaixar la guàrdia. Encara falta molta aigua per arribar en una situació de normalitat, però ja ho diu la dita, que de mica en mica s'omple la pica. Més coses pel que fa a la política. Pere Aragonès s'enfrontarà la setmana que ve al Senat amb la resta de presidents autonòmics del PP.
Trolejar el PP sempre ve de gust, però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
El president català anirà a la Cambra Alta amb la intenció de defensar l'amnistia i la seva proposta de referèndum pactat amb l'Estat.
Dilluns el Senat porta a la Comissió General de les Comunitats Autònomes un informe contra l'amnistia que ha elaborat la pròpia Cambra, on el PP hi té majoria absoluta. Un informe que diu textualment que l'amnistia suposa el pitjor atemptat contra la seguretat jurídica que s'ha produït a Espanya des de l'any 1978. A la sessió de dilluns hi assistirà Pere Aragonès, que tindrà un cara a cara amb presidents de l'ala més dura del PP com Isabel Díaz Ayuso.
Paral·lelament, els partits catalans van marcant el seu discurs de cara a la campanya electoral per a les eleccions del 12 de maig.
Junts presentarà dissabte la candidatura definitiva a Elna. Els comuns entren cos a cos amb Esquerra, dient que no ha governat bé aquests anys, mentre que el Partit Socialista menys té la proposta dels republicans de fer una conselleria específica pel català.
Tot això en un escenari on han tornat les protestes a les portes de les dues presons de Brians. Uns 200 treballadors han protestat des de primera hora d'aquest matí fins les 9 perquè se senten traïts pels sindicats que s'han assegut a negociar amb el Departament de Justícia.
Tots els sindicats han anat a negociar quan el sentit de la plantilla és negociarem, sí, quan hi hagi dimissions. A partir d'aquella reunió pues, es divideix la unitat sindical que hi havia.
Els treballadors de les presons i funcionaris han protestat cremant pneumàtics i bloquejant els accessos a aquests dos centres penitenciaris.
Asseguren que els sindicats els han traït per posar-se a negociar amb el govern quan encara no han dimitit ni la consellera de Justícia ni tampoc el secretari general de presons.
I anirem avui també al port de Barcelona per actualitzar la situació dels 69 passatgers bolivians que estaven retinguts en un creuer perquè no tenien un passaport vàlid per entrar a Espanya. Avui, en una entrevista a Ràdio Estela, el col·lectiu creu que ha sigut víctima d'una estafa al Brasil, que és on van agafar el vaixell per fer un viatge pel Mediterrani.
Que tiene que ser una estructura muy fuerte, porque ellos han pasado frontera a Brasil, han embarcado al crucero. O sea, no hubo nadie en el Brasil o nadie del barco que se dé cuenta de este hecho.
Aquest matí, després que el govern espanyol i la naviliera hagin tancat un acord, els passatgers afectats han estat traslladats a un altre vaixell per tal que el creuer pogués continuar la seva ruta pel Mediterrani.
Ja avui el titular dels esports.
Hem de fer un molt bon partit perquè ve un rival que ens exigirà el nostre millor nivell per guanyar el partit.
El Barça de bàsquet busca aquesta nit assegurar la quarta plaça de l'Eurolliga.
L'equip de Roger Grimau rep la visita al Palau del Maccabi de Tel Aviv en el penúltim partit de la fase regular de la competició europea. Si el Barça guanya o perd per menys d'un punt, s'assegurarà matemàticament ser als play-offs.
Tot això al mateix dia en què, per sorpresa, aquest matí el jugador del Real Madrid, Rudy Fernández, ha anunciat la seva retirada.
Sí, ho ha dit durant la roda de premsa prèvia al partit d'Eurolliga que els blancs juguen demà. El jugador, que porta 13 temporades al club blanc, ha dit que està llest per retirar-se al final d'aquesta temporada, en encara que li sembli una paraula molt forta.
I les propostes culturals ens porten avui cap a les llibreries, on s'ha publicat el llibre pòstum del dibuixant Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, París 2024.
És el llibre que el dibuixant va deixar inacabat quan va morir l'any passat als 87 anys i que l'editorial Bruguera presenta tal com el va deixar.
D'aquí uns minuts ho ampliarem tot plegat abans sabent quin temps ens espera. Per a les properes hores actualitzem aquestes altes temperatures que han arribat aquest dijous. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica marcada per les altes pressions i també per aquesta situació amb pocs canvis que tenim aquests últims dies i que ens porten a patir cada dia una mica més de calor. A patir o a passar, perquè les temperatures màximes van pujant. Avui esperem valors de 22 a 27 graus, però és que aquest cap de setmana algunes màximes poden fregar la ratlla dels 30 graus. Per tant, temperatures molt superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta tarda hem de parlar de la presència d'alguns núvols baixos, d'algunes boires que es formin a punts concrets de la costa, però seran poc importants i també algun núvol d'evolució cap a l'àrea del Pirineu. Demà pugen més les temperatures, ja diem que fins al cap de setmana aniran pujant cada cop una miqueta més i demà, això sí, tindrem més bancs de boires o núvols baixos a les comarques del litoral. Seran aquestes boires que duren una estona i que s'arrapen sobretot a les poblacions costaneres, però que no passen d'aquí, no arribaran pas a l'interior. Canvis importants en el temps no els tindríem com a mínim fins a dilluns o dimarts de la setmana que ve, amb l'arribada de més núvols, d'alguns ruixats i a partir de dimarts d'una baixada de les temperatures.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ho sentíem en portada. Aquest estiu no hi haurà més restriccions. Aquest març ha estat el mes més plujós dels últims dos anys i això ha permès recollir 20 hectòmetres cúbics, sobretot el sistema Ter Llobregat, el més castigat per la falta d'aigua d'aquesta sequera. Un respir que permetrà mantenir la fase 1 d'emergència a les conques internes i no augmentar les restriccions sobre el consum d'aigua.
Sí, una situació que encara pot millorar amb el desglaç de la neu que s'ha acumulat a les capçaleres dels rius i que encara no ha arribat als embassaments. Per primer cop des de l'estiu passat s'ha trencat la tendència i els pantans han rebut més aigua de la que es consumeix. Però això tampoc vol dir que la sequera s'hagi acabat. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha sigut contundent.
Tots hem de ser conscients que seguim en fase complicada perquè amb dades objectives veiem que les reserves continuen sent baixes, continuen sent molt baixes. Per exemple, en el sistema Ter Llobregat, amb dades d'aquesta mateixa setmana, veiem que les reserves se situen al voltant dels 107 hectòmetres cúbics, però encara amb uns volums insuficients per canviar, evidentment, amb un escenari de menor limitacions d'aigua. Per tant, no hi haurà més restriccions, però tampoc n'hi haurà menys.
Pla ja ha celebrat que a Barcelona i la seva àrea metropolitana el consum d'aigua s'ha reduït un 10% i ha felicitat també la ciutadania per la seva conscienciació a l'hora de consumir menys aigua. Com que no s'entrarà en fase 2 d'emergència, el govern també descarta que faci falta portar vaixells carregats d'aigua durant l'estiu.
Sí que es mantindran, però, les restriccions de la fase 2 d'emergència per sequera a les zones on ja s'apliquen actualment. Això afecta sobretot la comarca de l'Alt Empordà i els municipis de Tarragona que reben l'aigua de l'embassament de Riudecanyes. El govern també ha explicat que està treballant amb els ajuntaments la possibilitat d'obrir les piscines municipals com a refugis climàtics.
El secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Josep Vidal, ha afirmat que mantenen converses amb les associacions de municipis per tal d'arribar a un acord, però ha insistit que també hi ha més espais que poden fer funcions de refugis climàtics, com per exemple el centre cívic. Sobre les sancions als pobles que no compleixen aquestes restriccions, la portaveu Patricia Plaja ha donat les següents dades.
Actualment hi ha 143 expedients oberts a ajuntaments per haver superat la dotació i 20 més empreses. D'aquests expedients, amb data d'avui, n'hi ha una trentena que estan resolts, amb 24 sancions pagades i un expedient que s'ha fet el sobreseïment.
Pel que fa a les peticions per instal·lar desalinitzadores privades, el govern diu que ha rebut dues sol·licituds sense especificar qui les ha enviat i qui les està estudiant per donar els permisos.
Estel migdia. L'informatiu de proximitat.
Obrim informació política. La ponència de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat ha aprovat avui amb majoria absoluta del PP un informe molt dur contra la llei d'amnistia que va sortir del Congrés. El document sosté que la llei suposa, atenció, el pitjor atemptat contra la seguretat jurídica que s'ha produït a Espanya des de l'any 1978 i un cop mortal, diu el PP, per a l'estat constitucional i democràtic.
El document quedarà definitivament aprovat el pròxim dilluns a la sessió de la comissió on participaran 13 presidents autonòmics del Partit Popular i també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que defensarà la constitucionalitat de l'amnistia.
Per acabar amb la Por Ellos, unirem a defensar-ho a tot arreu. I si el PP el que volia era convertir aquesta sessió de dilluns en un aquelarre contra el govern de l'Estat espanyol, com va intentar fer-ho l'altra vegada els hi vam espatllar, com a independentista republicà i d'esquerres, a trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
El document de 26 pàgines que el PP presentarà i aprovarà el pròxim dilluns recull de manera extensa els arguments dels populars contra l'amnistia i servirà també de base per al rebuig de la Cambra Alta a aquesta llei. Amb tot, no és un document preceptiu i ni la seva aprovació ni el no final del Senat a l'amnistia impliquen un revés seriós per a aquesta llei, que quedarà aprovat el mes de maig quan torni al Congrés dels Diputats. Els populars sostenen que l'amnistia només podria ser legal mitjançant una reforma de la Constitució.
Aquesta llei d'amnistia, però, no és l'únic front obert que té el PP amb el govern de Pedro Sánchez, que, atenció, avui ha anunciat que denunciarà davant l'ONU, el Parlament Europeu i també davant la Comissió Europea les lleis de memòria històrica que els governs del PP i Vox han impulsat en comunitats com l'Aragó, València i Castella i Lleó. Segons l'executiu espanyol, aquestes lleis d'aquests tres territoris són contràries als valors que recull la llei de memòria democràtica estatal, motiu pel qual no descarten dur-la també al Tribunal Constitucional si s'acaben aprovant.
I a més, volen elevar el contenciós portant-lo a organismes europeus i també internacionals com el relator especial sobre veritat, justícia i reparació i el relator d'execucions extrajudicials de les Nacions Unides. La Moncloa ja ha avançat també que promourà, a través dels socialdemòcrates europeus, iniciatives per incloure aquest assumpte a l'ordre del dia d'un ple del Parlament Europeu. I d'altra banda, es preveu anar al Consell d'Europa invocant la possible violació de diverses disposicions del Conveni de Drets Humans amb la intenció de fer un debat urgent a l'Assemblea Parlamentària i, per tant, traslladar el cas a la Secretaria General del Consell d'Europa i al Comissari de Drets Humans.
Tot plegat passa quan el president de la Generalitat s'ha quedat sol defensant el referèndum pactat via article 92 de la Constitució. La CUP ja va criticar que la proposta era tornar 10 anys enrere, mentre que Junts pensa que plantejar la votació en plena precampanya i sense tenir el suport de cap altre partit independentista no és la via adequada per fer-ho. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Junts considera que Aragonès desprestigia la proposta de referèndum quan la planteja en plena campanya preelectoral i sense el consens de la resta de partits independentistes ni de la societat civil. El secretari general del partit, Jordi Turull, contesta al president que aquesta no és la via adequada per actuar.
És molt trist que demanar una de les grans coses que demana el país es faci des de la solitud i en plena campanya electoral. El referèndum és massa important com perquè sigui allò una eina. El pots proposar, el podem defensar, ho hem fet tots, però home...
Sobre el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, Turull ha dit que segur que no serà abans del 12 de maig i descarta que sigui a l'acte final de campanya.
Qui també ha entrat avui al cos a cos amb Esquerra són els comuns, que critiquen la inacció del govern d'Aragonès d'aquests darrers 3 anys i consideren que no té un projecte de país definit.
Els comuns carreguen contra Esquerra perquè pensen que no ha governat de forma eficaç durant aquests 3 anys i que el president aragonès fa servir el Senat en període preelectoral per penjar-se medalles sobre l'amnistia. Ho diu Jéssica Albiach, la candidata, el 12 de maig.
President en funcions pot anar al Senat a explicar el que ell considere. El que jo sí que crec que és també essencial és que Esquerra Republicana siga capaç de ser una campanya que doni resposta a la gran pregunta d'aquestes eleccions del 12 de maig, que és quin és el teu model de país, quin és el model per la Catalunya del futur.
Sobre una possible conselleria específica pel català, Albiach diu que és una proposta que no veuen amb mals ulls, però posen entredit que la solució sigui el canvi de nom.
Gràcies, Judit. I un actor polític que ha sorgit també en aquestes eleccions és Alora, el partit impulsat per l'exconsellera Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera. Un cop ja han aconseguit els avals necessaris per presentar-se als comicis, avui han donat a conèixer els noms que tancaran les llistes a les 4 demarcacions del país.
Sí, tots ells són perfils vinculats al món de la cultura. A Barcelona, els últims números de la llista seran els escriptors Miquel de Palol i Carlota Gurt, i a Girona ho farà l'escriptora Dolors Uller i el poeta Narcís Comadira. I a Tarragona se situaran a les últimes posicions també l'escriptor Joan Tudó i el compositor Joan Magraner, i a Lleida aquest rol l'ocuparan la historiadora d'art Maria Carganter i el músic Roger Mas. I per altra banda, es manté la incògnita sobre el candidat a la presidència de la Generalitat. Ponsatí i Graupera són els impulsors d'un projecte que es vol situar com a alternativa a la resta de partits independentistes.
Estel migdia.
Marxem ara cap al port de Barcelona, on els creueristes bolivians atrapats en un vaixell de la companyia MSC per no tenir un passaport legal són traslladats aquests migdia en un altre vaixell perquè puguin fer els tràmits d'estrangeria. D'aquesta manera, la resta de viatgers poden continuar ja amb el creuer pel Mediterrani.
Sí, la companyia MSC ha posat a disposició un segon vaixell provinent de Livorno, Itàlia, per tal que el grup de bolivians puguin tornar a embarcar i disposar d'un espai per fer tots aquests tràmits d'estrangeria. Uns tràmits que el govern espanyol garanteix que es faran, diuen, per la via d'urgència. En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de l'associació Espartanes por la Libertad de Bolivia, Jenny Rivera, explica que aquests 69 passatgers han estat víctimes d'una estafa.
Es muy raro, ¿no? 69 visados falsos, que no hay un billete de retorno. Es que para falsificar un documento, un visado español, que sí, que se falsifican euros, dólares y moneda boliviana, pero es que tiene que ser una estructura muy fuerte, porque ellos han pasado frontera a Brasil, han embarcado al crucero. O sea, no hubo nadie en el Brasil o nadie del barco que se dé cuenta de este hecho.
Entre aquests 69 passatgers afectats, hi ha 14 menors d'edat.
I també aquest matí han tornat les protestes a les portes de les presons. S'han concentrat els accessos dels dos centres de Brians a Sant Esteve Sarrovires. Aquí, uns 200 funcionaris i treballadors han manifestat fins les 9 del matí en contra de les negociacions entre el govern i els sindicats.
La protesta ha durat aproximadament 2 hores i mitja. Els treballadors han explicat que se senten traïts pels representants sindicals que aquesta setmana han començat les reunions per desbloquejar aquest conflicte que tenen obert amb el Departament de Justícia. Arran de l'assassinat de la Núria López, una cuinera, a mans d'un pres el mes passat. Els funcionaris insisteixen a no fer cap negociació fins que Gemma Ubasart i Amant Calderó abandonin els seus càrrecs. En parlava el Guillermo, treballador de la presó, en declaracions a Ràdio Estel.
No hi ha una negociació a dia d'avui. L'administració va citar sindicats per fer una proposta de negociacions. S'ha d'avaluar si realment cal aquesta negociació o no és viable en aquests moments. La plantilla ho té molt clar i la funció sindical ha de ser recolzar aquesta plantilla, que té clar que no és moment de negociació.
Després de la protesta massiva d'avui dijous, els funcionaris de presons es preparen per acudir el dia 11 d'abril a una altra manifestació a Madrid per exigir més mesures de seguretat als centres penitenciaris. En paral·lel, no descarten noves accions als centres catalans.
També sobre qüestions laborals, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha comunicat a la plantilla que no renovarà el contracte de 200 professionals eventuals que treballen actualment en aquest centre. Es tracta de contractes del període d'hivern que durant la pandèmia s'havien prorrogat, però que l'hospital diu ara que no pot renovar perquè no compta aquest any amb els fons vinculats al Covid-19.
El gerent del Vall d'Hebron, Albert Salazar, va admetre fa uns dies que haurien d'ajustar la despesa en uns 33 milions d'euros, ja que l'hospital no disposa de prou diners i, a més, ha d'assumir l'increment de la plantilla durant el 2023 amb les millores salarials del tercer conveni de l'Institut Català de la Salut. I el tercer factor que determina aquest ajust és la redistribució dels professionals al sistema sanitari que vol impulsar Salut per garantir l'equitat territorial.
I atenció, perquè a Catalunya, a partir del curs que ve, ja es podrà cursar un màster en semiconductors i disseny micro a la electrònic. De moment, s'oferiran per començar 30 places. La nova titulació, coordinada per la Universitat Politècnica de Catalunya, i participa també la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, estarà verificada com a oficial i tindrà de durada un any.
Un màster que neix amb la intenció de resoldre el forat negre existent entre l'oferta formativa específica en aquest sector i també les necessitats empresarials. A més, pretenen que serveixi per retenir talent local i atraure'n també d'internacional. N'han parlat avui els consellers d'Empresa i Treball i el d'Universitats, Roger Torrent i Joaquim Nadal.
Que sense talent no hi haurà indústria. Si efectivament volem aquesta indústria i volem ser referencials en aquest àmbit, com a mínim al sud d'Europa, sense talent això és impossible.
Està verificat, està aprovat, es posarà en marxa i allò que era una demanda raonable, però que partia d'una constatació d'un dèficit que no teníem, ara ja tenim la resposta.
Els estudiants d'aquest nou màster tindran accés a laboratoris equipats amb tecnologia a punta i podran participar també en projectes de recerca innovadors. A Catalunya, un total de 4.400 professionals treballen en el sector dels semiconductors. Així ho indica un estudi elaborat per la mateixa Generalitat, que detalla també que hi ha 86 empreses a Catalunya dedicades a aquesta matèria.
I també en tecnologia, el 19 d'abril s'acaba, després de molts anys amb nosaltres, el servei d'internet a través de línies ADSL. Això vol dir que unes 440.000 persones a tot Espanya es quedaran sense servei d'internet a partir d'aquell dia, si no canvien el servei contractat.
Hi ha companyies que ja han començat a informar els seus clients i clientes, indicant-los de la necessitat de passar altres xarxes, com la fibra òptica, per continuar tenint connexió a internet. L'ADSL desapareixerà perquè es desarticula les centrals de coure que sostenen les connexions d'aquest servei de banda ampla. I malgrat que en alguns casos ha estat difícil arribar fins al tancament per motius aliens a les operadores, aquestes les estan tancant i això suposa, per tant, la fi de la tecnologia. Es tracta d'un procés que fan anys que dura, però que arribarà al seu punt final aquest mateix any quan es desarticulin totes les que encara existeixen.
I des d'avui totes les famílies monoparentals de Catalunya ja poden tenir en el seu telèfon mòbil el carnet que acredita aquesta condició. Es pot descarregar a través de La meva cartera, que és l'aplicació de la Generalitat que fa de moneder digital.
L'opció de tenir el carnet en format digital en millora la disponibilitat, ja que fins ara calia esperar a rebre aquest carnet al domicili per gaudir de tots aquests avantatges. Però a partir d'avui, un cop aprovat el reconeixement de família monoparental, és possible descarregar-se aquest carnet digital l'endemà mateix. El pare o la mare pot descarregar-se el seu carnet i els de tots els seus fills i filles. Els adolescents a partir de 16 anys també poden tenir aquest carnet digital, ja que a aquesta data es poden donar d'alta a l'ITCAT mòbil, el sistema per identificar-se el moneder digital a Catalunya. Hi ha gairebé 70.000 famílies monoparentals reconegudes.
Fem dos apunts d'informació internacional. Marxem a Taiwan, on les autoritats continuen buscant víctimes entre els edificis esfondrats pel terratrèmol que va sacsejar l'illa ahir dimecres. Segons els bombers, el balanç provisional és d'almenys 9 morts i 1.000 ferits. 150 persones continuen encara desaparegudes entre la runa. És el sisme més potent en aquesta illa dels darrers 25 anys.
I paral·lelament, aquest matí, l'Agència Meteorològica del Japó ha registrat un altre terratrèmol de magnitud 6 a l'escala Richter. Un sisme que ha tingut lloc a prop de la prefectura de Fukushima, tot i que de moment no consten afectacions a la central nuclear, que va patir un accident molt greu el 2011.
I avui l'OTAN ha celebrat el seu 75è aniversari i ho ha fet defensant l'aliança militar dels Estats Units i Europa, tot plegat en un moment d'incertesa per aquesta aliança, per l'OTAN, ja que Donald Trump es presenta a les eleccions presidencials del novembre.
Sí, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha reivindicat la importància de l'organització per aquesta potència mundial, especialment per garantir-li aliats, i per això reivindica una Amèrica i també una Europa juntes a l'OTAN, perquè així diu que l'aliança és molt més forta. L'organització ha passat de 12 a 32 estats membres des de la seva creació, el 1949.
Tornem a Catalunya, concretament a Sant Joan d'Espí, un aparatós incendi ha calcinat una nau industrial del polígon de Fontsanta i han treballat fins a 18 dotacions dels bombers.
Una nau que està ubicada al carrer Mare de Déu de Montserrat i el 112 ha rebut l'avís a quarts de 4 d'aquesta matinada. Les flames no afecten més recintes, però el fum s'ha estès pel polígon. Davant d'això, s'ha tallat la circulació als carrers Montilla, Indústria i Mare de Déu de Montserrat, segons l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí.
I a Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys per suposadament robar amb violència i intimidació a un taxista. Els fets van tenir lloc diumenge a la matinada, quan la víctima havia recollit a Salou un passatger per traslladar-lo fins a Tarragona, i aquest el va amenaçar amb un ganivet.
Pels vols de les 4 de la matinada, una patrulla dels Mossos que circulava per la Nacional 340 va observar el taxi aproximant-se frontalment i posant també sobtadament els 4 intermitents. Els agents van decidir seguir-lo fins a l'enllaç amb l'autovia T11 i en aquest punt es va aturar i els dos ocupants del vehicle van sortir corrents. Els Mossos d'Esquadra van interceptar un d'ells, el conductor del taxi, que va explicar haver estat víctima d'un robatori violent.
I acabarem als jutjats per explicar-vos que l'home, que va ser jutjat ara fa uns dies per apallissar, insultar, amenaçar i violar la parella durant 7 anys, només ha estat condemnat a 9 mesos de presó quan s'enfrontava inicialment a una pena de 16 anys i mig.
Ara l'audiència el condemna per lesions lleus per una agressió que va tenir lloc al desembre del 2018 i que va acabar amb la detenció d'aquest home. La sentència l'absol de la resta de delictes perquè no han quedat acreditats. El tribunal lamenta que, tot i la declaració de la víctima, que és coherent i també persistent, no hi ha proves que corroborin que aquest home exercia violència de manera habitual. L'home, però, no es podrà acostar menys de 250 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 2 anys i mig. El tribunal no imposa cap indemnització perquè la víctima diu que hi va renunciar.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 23 minuts, comencem els esports amb una notícia que hem conegut aquest mateix migdia. Rudi Fernández, jugador del Real Madrid, deixarà el bàsquet a finals d'aquesta temporada.
A la roda de premsa prèvia al partit d'Eurolliga davant del Baskonia d'aquest divendres, Rudi ha aprofitat per parlar del temps que li queda a les pistes.
Ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional, me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid, me siento, y bueno, está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pida.
Rudi ha escollit per fer l'anunci avui 4 d'abril, just el dia en què compleix 39 anys. El jugador ha estat 13 temporades vestint la samarreta del Madrid.
De la seva banda, el Barça ja juga avui a Eurolliga, 8:45 al vespre contra el Maccabi de Tel Aviv. És l'últim partit de com a local d'aquesta fase regular europea.
Els de Roger Grimau buscaran la victòria en aquesta penúltima jornada amb la intenció de deixar encarrilat el factor pista als play-offs. Recordem que ara mateix els catalans són quarts en aquesta classificació, però encara podrien perdre aquesta posició. Tot depèn dels resultats dels dos partits que queden. Un enfrontament gens fàcil pel Barça, ja que els israelians han guanyat els últims 17 partits entre Lliga, Copa i Eurolliga. Ho destacava el tècnic culer Roger Grimau.
Hem de fer un molt bon partit perquè ve un rival, a part de ser molt bon equip, molt bons jugadors, doncs com hem comentat abans, ven amb una dinàmica molt, molt bona, que ens exigirà el nostre millor nivell per guanyar el partit.
Un partit que tindrà lloc abans que els blaugrana rebin el Real Madrid aquest diumenge en jornada de Lliga.
I en futbol, contratemps per l'equip femení del Barça. Dues setmanes de disputar les semifinals de Champions, la jugadora Caroline Graham Hansen està lesionada.
Es tracta d'una lesió muscular a la seva cuixa dreta des de la Federació Noruega, ja que aquests dies estava concentrada amb la selecció. Han confirmat aquesta lesió després del cop que va rebre l'últim partit del Barça. En tot cas, les prediccions són positives i es parla d'una petita lesió i el temps de baixa, per tant, podria ser breu. La baixa de Hansen és sensible, ja que aquesta temporada està tenint uns registres de rècord. L'atacant ha participat directament en 51 gols aquesta temporada, amb un total de 25 assistències i 26 dianes.
Mentrestant, la selecció espanyola segueix preparant ja el partit contra Bèlgica, classificatori per a l'Eurocopa de l'estiu que ve, un partit que es disputa demà divendres.
La blaugrana Salma Parelluelo ha explicat que l'equip està preparat per lluitar per aquest títol europeu.
Bueno, ¿por qué no? Venimos de buenas dinámicas, de buen juego, buenos resultados. Estamos en el camino, aún queda mucho, pero estamos haciendo las cosas bien para que pueda pasar eso. Y al final entras en una competición que pueden pasar muchas cosas, juegas muchos partidos y hay que estar allí, pero estaremos preparadas seguro.
A més, la davantera del Barça femení ha comentat que tenen molts objectius per davant i que volen treballar per aconseguir-los. A part de l'Eurocopa, també ha fet referència als Jocs Olímpics de París.
Paral·lelament, el dia 6 de maig hi haurà eleccions a la Federació Espanyola de Futbol i el periodista Carlos Herrera ha confirmat que s'hi presentarà.
Sí, ha dit que es presentarà per netejar, per regenerar i perquè el futur del futbol sigui notícia pels seus èxits i no pels seus tripijocs. Unes declaracions en clara referència al cas Luis Rubiales. El periodista ha explicat també que la seva intenció és crear una Comissió de Transparència i de Bon Govern. Abans de ser proclamat candidat, Herrera haurà de trobar 21 avals. La convocatòria d'eleccions serà oficial demà divendres i el dia 7 s'obrirà un termini de 5 dies naturals per la presentació de candidatures.
I tornant al Barça, Xavi Hernández, entrenador del primer equip, és el nou ambaixador de la Fundació Futbol Club Barcelona, un reconeixement a la seva faceta més humana i solidària.
El club ha justificat el nomenament pel fet que Xavi s'ha sumat en nombroses ocasions a diferents causes humanitàries i també de compromís social, així com per la col·laboració duta a terme amb els diferents programes posats en marxa per part de la Fundació. Joan Laporta s'ha mostrat orgullós que Xavi hagi acceptat aquesta petició.
És una persona clau en el projecte esportiu del club que, a més, tingui això, no?, que el seu cor ara bategui el cantó de la Fundació. Això és motiu d'orgull i és un gran honor i li estic molt agraït com a president.
Laporta també ha mostrat novament el seu interès en que Xavi continuï a la banqueta la propera temporada.
I acabarem amb un apunt de motor, i és que Fernando Alonso ha parlat per primera vegada avui sobre la sanció que ha rebut per part de la Federació Internacional d'Automobilisme en el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1.
L'asturià va ser sancionat per una suposada conducció temerària a la seva defensa contra Russell, que va acabar amb un fort accident al Revolt 6. Amb aquesta sanció de 20 segons, Alonso va passar de 6è a 8è per una acció que deixava molts dubtes que fos la causa de l'incident. Ho ha valorat així en una entrevista als micròfons de DAZN.
Sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Es una de esas cosas que me ha pasado a mí varias veces, por desgracia, en este deporte, una penalización que se aplica a nosotros y que desaparece, que nunca más se va a ver.
Alonso ha fet aquestes declaracions durant la prèvia del Gran Premi del Japó, que comença aquesta matinada.
Estel migdia.
Informació cultural avui a les llibreries. Ha arribat el llegat més especial del dibuixant Francisco Ibáñez. París 2024 és el nou àlbum de les aventures de Mortadelo i Filemón.
És el llibre que el dibuixant va deixar inacabat quan va morir l'any passat, als 87 anys, i que l'editorial Bruguera presenta tal com el va deixar el còmic. Es publica sense color i consta de 20 pàgines de dibuixos a llapis, gairebé la meitat de les 44 que habitualment tenien els seus llibres. Fins al darrer dia de la seva vida, Ibáñez va estar treballant en aquesta obra que explica les aventures de Mortadelo i Filamó a París, on intenten salvar els Jocs Olímpics d'un atac amb drons.
I als cinemes, avui comença a Barcelona el Festival de Cinema d'Autor, el de Filmfest. Ho fa amb la presentació del Segundo Premio, és l'última pel·lícula d'Isaki La Cuesta. És un film sobre els primers anys del grup musical de Granada, Los Planetas.
La pel·lícula es projecta avui i també demà al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, que comença aquest dijous i que s'allarga fins al dia 14 d'abril. Durant aquests dies es projectaran una vintena de pel·lícules, entre les que destaquen Les Largues Sombres, de la directora catalana Clara Roquet, que es projecta el dia 9 d'abril, i Un Lugar Comú, de Celia Giraldo, que es podrà veure aquest mateix diumenge.
I acabarem avui amb música. Els catalans Venus i Paunez han publicat el single conjunt Cases als Arbres.
Viurem en cases als arbres que ens han vist créixer.
Cases als Arbres, una cançó que ja s'havia pogut escoltar en directe en algun concert i que ara han registrat conjuntament per la posteritat. A banda del single, la col·laboració dels dos artistes també ve acompanyada d'un videoclip rodat en un terrat de la ciutat de Barcelona. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà al punt de les dues de migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia com cada tarda. Que vagi bé, bona tarda. Jo moriré.